George Brassens ens cantava aquí sobre una realitat que no existeixen els amors feliços i diu allò, ho escoltàvem al principi quan hem punxat la cançó, de que un home quan obre els seus braços la seva sombra és la d'una creu i quan creu abraçar la seva felicitat la trenca. La creu, potser el símbol més famós de la història. En aquest cas, podríem parlar fins i tot del logo més exitós de la història, si ens posem a xerrar doncs, en termes purament materials. I avui us volem xerrar de símbols, perquè Fragmenta, fa uns mesos, va treure una autèntica joia, atenció, de pràcticament 900 pàgines. Un diccionari, un llibre, que ha de ser de referència per qualsevol persona, un d'aquells llibres que un hauria de tenir a casa. En aquest cas, és el Diccionari dels Símbols, escrit a quatre mans pel gran Mircea Eliade, l'historiador de les religions de referència del segle XX, i el seu col·lega, en Joan Petru Couliano. Ara tenim una traducció feta des de l'italià per part de la filòloga Roser Omar, a qui saludem sense més dilació. Molt bon dia, Roser.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí, per a la gent de Formentera i a Eivissa. Abans de res, quan has trigat a traduir 900 pàgines?
Doncs he estat un any, tenint en compte que va ser l'any de la pandèmia. Vaig començar a finals del 2019, res, al desembre del 2019, i vaig estar tot el 2020 sencer traduint, i he de dir que aquesta traducció em va salvar bastant d'aquest món terrible en què ens vam veure tancats i em va permetre doncs, viatjar per molts països, per moltes cultures i moltes tradicions, o sigui que a dintre de tot el meu record no, d'aquests mesos tancada doncs, té alguna connotació positiva.
Mel en sucre, no? Perquè se't va donar doncs, un entreteniment remunerat per descomptat durant la pandèmia i que, a més, doncs, que si hagués sigut en temps normal, potser no l'haguessis enllestit en un any, no?
Bé, no ho sé, potser hauria d'haver dedicat moltes hores de son, no? I llavors, clar, durant la pandèmia, com que la son no era una cosa, diguéssim, que m'aclaparés gaire, doncs vaig poder fer-ho amb molta tranquil·litat. No? I les nits en blanc doncs, van ser d'una altra manera.
Escolta, com planteja Mircea Eliade, ja sabem, el gran teòric de l'Etern Retorn, aquest diccionari, com el planteja?
Clar, hem de tenir en compte que, de fet, aquest diccionari que nosaltres tenim és la versió, diguem-ne, europea del que va ser la gran enciclopèdia de les religions, una obra faraònica i monumental que van coordinar, com heu dit al principi, Mircea Eliade i Joan Petru Couliano, però que, clar, que diguéssim, totes les veus, tots els articles, totes les entrades es van encarregar als màxims especialistes en totes les diferents qüestions que es plantejaven. Llavors, és en aquesta versió europea que de les entrades d'aquesta enciclopèdia, que a més seguien un ordre alfabètic, van fent diferents diccionaris. Un d'aquests és el Diccionari dels Símbols, que recull del que seria l'enciclopèdia per ordre alfabètic aquells articles, aquelles veus en què el símbol té un desenvolupament més marcat. No? I també, clar, en connexió amb tota aquesta idea, no? Que era de Mircea Eliade, doncs, d'utilitzar el símbol per resseguir la història de les religions.
O sigui, que diríem que està centrat exclusivament per, entenc que necessita cert acotament a les religions i diríem geogràficament està acotat també o no?
Doncs gens ni mica, i aquesta és la gràcia. Podem anar fins als pobles antics de la Califòrnia, l'antic Mèxic, podem anar a Mesopotàmia, Egipte, l'Índia, la Xina, el Japó, als Estats Units dels anys 80, fins i tot, és a dir, a l'Àfrica, evidentment, o sigui que geogràficament no està gens acotat i crec que és una de les riqueses tan grans que té i tampoc cronològicament no està gens acotat. I és aquesta, doncs, jo crec també la riquesa i la profunditat d'aquest diccionari.
Als Estats Units, als anys 80, quin símbol religiós emergeix allà, per exemple, als anys 80?
Tenim els tatuatges.
Ah!
Clar, és que la gràcia, no, dels símbols és que els símbols no fan només referència a objectes, sinó també a accions. I clar, tenim, no, l'acció de tatuar i el resultat, no, que si hi ha una imatge, doncs apareix en diferents tradicions antiquíssimes, però també als Estats Units als anys 80 i tal. Sí, sí.
Mm-hmm. Però això no només és un diccionari a l'ús, un diccionari, diríem, en el que hi ha una definició, sinó que hi ha entrades de diverses dotzenes de pàgines, no?
Clar, perquè la idea del símbol és que el símbol cal explicar-lo en el seu context. I clar, el símbol no té un únic significat o un significat universal per totes les èpoques, per totes les cultures, sinó que té la seva explicació, té el seu sentit, funciona en un context determinat, en un moment determinat, en una cultura. I llavors, aquests especialistes que han fet aquestes entrades estableixen connexions de funcionaments, significats d'un mateix símbol en èpoques i cultures, però també contrastos. I clar, aquesta riquesa del símbol s'ha d'explicar. I per això que tenim, per exemple, el símbol de l'aigua, el sol o la lluna, que són símbols utilitzats en molt... És a dir, que apareixen, que són importants en moltíssimes cultures i moltíssimes èpoques i cal acotar molt bé com funciona, no?, en cada moment.
Roser, no, disculpa, t'estàs movent mentre xerres?
No, gens ni mica, estic aturada.
No, perquè depèn de com falla un peu la cobertura i et sentim en dificultat i depèn de com et sentim perfecte.
No, doncs us demano disculpes,
no,
però
no
m'estic
movent. Elíade i Coliano haguessin escrit ara, 40 anys després, aquest llibre, creus que en 40 anys s'haguessin afegit més símbols? Ara que vivim en una època en la que la religió ja fa temps que diríem que va cap a caiguda i que, en fi, hi ha altres credos substitutius fora de l'estrictament religiós.
Clar, jo no sé si n'hi hauria de nous o els símbols, no, que ressenyen aquí, potser hauríem d'afegir, diguéssim, alguna explicació, alguna excepció més. Potser sí. La cosa és que, com deia Mircea Eliade, els símbols es transformen. Fins i tot l'ésser humà és capaç de corrompre'ls, de trencar el seu significat, però mai deixen d'existir, no? I per tant, la capacitat simbòlica de l'ésser humà ha existit sempre i continuarà existint, malgrat que de vegades, no, en aquests moments tendim a fer-ho tot més superficial, no? I més, però bé, jo crec que segurament hauríem d'incloure més excepcions, però no sé si nous elements, no, com a símbol.
No sou experta en màrqueting ni publicista, sou filòloga, però què ha de tenir un símbol perquè persisteixi en el temps?
Clar, la gràcia és que som els éssers humans que donem tots els sentits, significats i funcions al símbol. Per tant, no es tracta tant de què ha de tenir el símbol, sinó de la capacitat que tenim els éssers humans de donar transcendència, de donar moviment, de donar profunditat a elements, accions, a gestos. Per tant, diguéssim que la pervivència d'un símbol no depèn tant, diria jo, del símbol, sinó de la capacitat humana de dotar-lo de diferents significats i, sobretot, de transcendència.
Els símbols viuen en altres des de que som molt petits, des de pràcticament els primers anys de la nostra vida, no?
Clar, la gràcia és que com éssers humans tenim el que se'n diu, no?, una memòria cultural, un pòsit cultural que rebem de manera inconscient des del moment en què naixem. I tot això, no?, ho duem a dins i potser a mesura que anem creixent anem objectivant, no?, aquesta memòria cultural que tenim, aquests records que no passem a racional, no?, i que heretem, com podem, doncs, heretar gens, diguéssim. Clar, la cosa és que això, no?, que com a éssers humans vivim, no?, vivim enmig de símbols i hem de vegades, no?, i aquest diccionari ens ajuda molt a descobrir que estem envoltats de símbols i que la nostra pròpia cultura dota objectes, accions, elements, animals, éssers, no?, els dota d'un significat transcendent, no?, que transcendeix l'element mateix.
Això, d'alguna manera, és el que explica Jacques Vidal en el pròleg?
Aquest pròleg de Jacques Vidal és un pròleg magnífic que crec que està bé llegir-lo, no?, abans de les entrades o potser després de llegir una primera entrada que triem a l'atzar, perquè ens dona la clau, no?, d'això d'interpretar com funciona aquest diccionari i què s'entén per símbol, com, per exemple, no?, Mircea Eliade, que va ser un dels grans simbolistes, no?, en la història de les religions, com l'interpreten, com l'estudien i com el símbol és inherent a la humanitat, a l'ésser humà, aquesta, no?, a les qualitats humanes, i ens obre una mica el camí aquestes imatges transcendents que es mouen, no?, i que ens fan entrar a dins del símbol i transcendir-lo, no?, i descobrir aquests diferents significats i la força del concepte, no?, i Jacques Vidal realment en aquest pròleg, doncs això, en poques pàgines, doncs ens dona la clau i fins i tot ens posa la mel als llavis per anar investigant i anar llegint les diferents entrades.
Per exemple, els que hem tingut la sort, doncs, de viatjar, doncs, en alguna altra cultura, per exemple, l'Índia, no?, i veiem constantment esvàstiques, no?, a tot arreu, no?, a temples, a botigues, i clar, nosaltres venim, doncs, d'una cultura moderna, recent, en la que l'esvàstica ha tingut un significat com a símbol infaust. Per exemple, l'esvàstica té una entrada en el diccionari?
Clar, és un subapartat dins de la creu, perquè, de fet, no, i s'explica molt bé, l'esvàstica, com tu has dit, és l'emblema del principi masculí a l'Índia. És un emblema solar i, diguéssim, que era un símbol recurrent i, a més, això amb una connotació positiva extraordinària. Què passa, no? Com diu Mircea Eliade, els éssers humans són capaços, podem corrompre els símbols. I justament, no, el que diem, doncs, amb el nazisme, aquest símbol que havia estat un símbol sagrat, el que representa, no, la roda còsmica, el principi masculí, i que de l'Índia va arribar a la Xina, i allà es va utilitzar com un ideograma també per a un sentit positiu, per l'abundància, per la prosperitat. Aquest camí, no, que va fer, diguéssim, de manera positiva cap a la Xina, no va ser, no, el camí que es va seguir, diguéssim, en el nazisme, en què, clar, aquesta creu va perdre el seu significat primigeni, no, i va quedar, diguéssim, amb un significat completament, això que diem, nefat, no? De fet, aquesta creu gammada era un símbol que va tenir molt d'èxit en tot el que seria el territori dels indoeuropeus. I, per tant, doncs, és això, no? La potència, la força del símbol, doncs, té uns riscos. I en aquest cas, no? La creu gammada, doncs, ens mostra com, no?, de perillós pot ser un símbol utilitzat en mala part.
Em quedo amb aquesta frase, la força dels símbols té uns riscos. Escolta, ja per acabar, la creu, per exemple, tinc entès que té pràcticament 40 pàgines, té una entrada de 30 i pico pàgines. Clar, algun descreu pot pensar, però ja sé què és la creu, però si ho sabem des de petit, què pot aprendre de la creu llegint aquest diccionari?
Clar, nosaltres, no, venim d'una tradició eminentment cristiana, no? Clar, tenim, diguéssim, aquest sentit de la creu, però com diem, els símbols tenen un recorregut, abarquen geografies i temps molt diversos, i clar, la creu també és un símbol molt important a Egipte, també ho era a Grècia, i es relacionava, no, amb grafies, amb lletres, i també amb elements naturals com l'arbre. I, per tant, hi ha molts pobles, moltes cultures, en moltes èpoques, la creu, no?, ha tingut diferents usos i, per tant, doncs, a banda, no?, del que seria la tradició cristiana, doncs n'hi ha moltíssims més.
Doncs molt interessant. Moltíssimes gràcies a Roser Omar, i és filòloga i traductora, en aquest cas. S'ha dedicat tot un any a traduir aquest diccionari de símbols que ara, des de fa uns mesos, des de fa un any, ara farà un any, Fragmenta mos ofereix una obra monumental de pràcticament 900 pàgines, que ha de ser, doncs, un diccionari de referència de lectura pel gaudi i per ampliar els nostres coneixements. Gràcies i molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.